Diu la Declaració Universal dels Drets Humans que pel sol fet de néixer adquirim alguns drets. Dret a l'educació, dret a la intimitat, dret d'asil, dret a un nivell de vida adient, dret a no ser detingut de manera arbitrària, dret a l'oci. I podríem continuar, però segurament només amb aquests exemples ja us ve el cas a alguna de les vulneracions de drets humans que en alguns moments us expliquem i patim. Perquè això no passi, el síndic de Greuges, en col·laboració amb l'Institut de Drets Humans de Catalunya, han posat en marxa la primera estructura dels drets humans a Catalunya i neix amb un encàrrec del govern, elaborar el Pla dels Drets Humans de Catalunya. I per això avui hem convocat aquí a Rafael Ribó, síndic de Greuges. Bon dia, síndic.
Bon dia.
I en David, bon dia, president de l'Institut. Bon dia.
Bon dia.
Abans de començar, i perquè no es faci agònic una pregunta que em veig obligada a fer-li, síndic, i així ens la traiem de sobre i podem parlar d'altres qüestions. Diuen informacions publicades, i també Marta Rovira, la secretària general d'Esquerra, que els havien alertat del perill de reacció violenta a l'Estat. Diverses fonts, algunes fonts, diu, alertaven que hi hauria sang, ja que no serien pilotes de goma, sinó armes de foc. I en el diari Ara, que s'explicava que una de les fonts era el síndic de Greuges. Síndic, matemo, vostè va dir de seguida que no, però...
L'expressió matemo no és la més adequada.
No, ja ho sé.
Aquesta pregunta. Però... De totes formes, dir-li que el síndic fa moltes setmanes va sortir públicament dient que calia diàleg i que es comprometia, d'acord amb la llei del síndic, a buscar ponts entre les parts. I continuo pensant el mateix i continuem treballant pel mateix. Això ha portat a terme, vol dir, múltiples reunions amb molts sectors de Catalunya, amb molts sectors de la resta de l'Estat i amb molts sectors internacionals, amb moltes informacions. Una sola vegada, i durant uns 10 minuts, i per raons que jo no m'esperava, de pura casualitat, que tampoc vull imputar a ningú, però per sorpresa meva, em vaig trobar en una reunió a la Generalitat, que és la que relata el diari Ara, i en allà els hi vaig fer una informació que tenia del Jordi Sánchez, al qual havia visitat jo aquell mateix matí a Soto del Real, sobre la seva disponibilitat i sobre la seva situació i els seus pensaments, que no revelaré perquè, si de cas, espero que aviat en llibertat ell ho pugui explicar. I al mateix temps els hi vaig concentrar, doncs, que òbviament determinats moviments per part de les institucions catalanes podien provocar una reacció contundent de l'Estat, com comentava, li diria, el 95% de tots els dialogants en totes aquestes reunions, i em consta en altres reunions que van haver per altres persones també estaven en aquesta fase de buscar ponts, res més.
I aquí s'acaba. Vostè no tenia informació directa de l'Estat conforme hi hauria atacs violents amb sang al carrer.
Les informacions que he llegit donen una sèrie de precisions sobre Sant Climent Sescebes, sobre armes de foc, sobre tot això. M'imagino que havíem d'haver gent que estava informada al respecte, no pas el síndic de Greuges.
Molt bé, doncs queda clarit. Ataquem aquesta qüestió que és interessant de cara a futur. Entenc, síndic, que aquesta estructura de drets humans és per protegir-los a Catalunya i sobretot per monitoritzar-ne el seu compliment, no?
És una estructura que tots els estats moderns madurs tenen, primer. I que fem un pas endavant, l'Institut de Drets Humans i el síndic amb un conveni i amb una resolució que jo vaig publicar al DOC, el Diari Oficial de la Generalitat, per homologar-nos amb estats madurs que ja ho disposen sota l'impuls de Nacions Unides, primer punt. Però també hi ha situacions com la d'Escòcia o com la d'Irlanda del Nord que també en disposen, malgrat que no són estats, com és el cas de Catalunya, que no és un estat. Per tant, donem un pas que altra gent ha donat fa temps, i el donem amb una voluntat, com diu vostè, d'elevar al màxim nivell la monitorització del compliment d'aquests drets humans. I ens disposem, primer, junts, institut i síndic en aquesta estructura, però amb un conjunt d'entitats que van des de col·legis professionals fins a la Federació d'Organitzacions que a Catalunya treballa en aquest sentit, passant per molts sectors que podien implicar-se en drets a fons, l'educació, la salut, les diversitats funcionals o discapacitats, etc., a fer aquest Pla Nacional de Drets Humans per Catalunya, però no fer una prèdica sobre els drets humans, arribar a precisar amb el màxim de rigor què fa falta com a drets humans i quins compromisos de polítiques públiques s'han d'adquirir i amb quins pressupostos s'han de desenvolupar.
David, bon dia. Citava el síndic algunes de les associacions i entitats triades, i Amnistia Internacional de Catalunya, i el Col·legi de Periodistes, la Comissió Catalana de Ajuda als Refugiats, el Consell de l'Advocacia, perquè la gent es faci la idea de la diversitat que ara esmentava el síndic, eh? La Fundació Jaume Bofill, Irídia, la FEDE, etcètera, no? I les entitats del tercer sector.
Sí, una mica la idea és que fins ara els plans s'han fet des del govern. És a dir, les Nacions Unides el que diu és que els estats han de tenir plans de drets humans, s'han anat desenvolupant, l'estat espanyol va fer un pla governamental que no es va avalar en el seu moment perquè eren mesures, el segon pla no es va arribar a aprovar perquè eren experts, i aquí l'idea és diferent, és fer des de baix, és a dir, els drets humans des del carrer, i que siguin entitats de la societat civil, que realment són els que treballen, i les que treballem en temes de drets humans amb el síndic, que fem una proposta, reflexionem, fem una diagnosi i després fem tallers participatius perquè la gent se'ls faci seus, perquè siguin propers. I aquesta és la idea del Pla de Drets Humans, que sigui un pla nacional, no un pla governamental. En tot cas, el govern, el que sigui, entrarà més tard perquè ha de ser el que l'ha d'implementar.
Clar, l'ha d'implementar el govern al seu moment per intentar posar en valor la feina que feu. Això pot topar amb el Tribunal Constitucional, síndic, també?
Bueno, avui aquesta pregunta és quasi difícil de respondre, fins i tot.
És a dir, podrà evitar topar amb el Tribunal Constitucional, síndic?
Nosaltres, tal com hem fet amb el Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura, que també va topar amb el Tribunal Constitucional, voldríem diferenciar entre les definicions legalistes que faci qui sigui i les necessitats realistes que fa que hi ha a Catalunya. El Mecanisme de Prevenció de la Tortura, que se'ns va dir, és el Constitucional, no pot actuar en nom de Nacions Unides, però ha d'actuar, continua actuant cada setmana amb visites a tots els llocs on hi ha gent privada de llibertat. Li garanteixo que l'estructura pels drets humans a Catalunya treballarà en la realitat cada quan calgui i amb una voluntat d'arribar a definir coses molt concretes. Primer, per part dels que l'hem impulsat, síndic i institut, però després amb tota aquesta col·laboració de les entitats que estan al Consell d'ESO, amb una fase molt oberta i participativa, on volem, durant més d'un any segurament, dur a terme debats públics sobre què és cadascun d'aquests drets, i per tant connectant amb els sectors més motivats, més informats, que tenen més capacitat de definir què fa falta a Catalunya avui sobre aquests drets, per després lliurar-ho al Parlament i Govern de Catalunya, evidentment demanar-los un compromís que quedi més enllà de les definicions en realitzacions. Li donaré un exemple. Avui el principal problema a l'escola a Catalunya i el dret a l'educació no és que si s'adoctrina o no s'adoctrina, el principal problema és la segregació escolar. I per arribar a una igualtat d'oportunitats a l'educació, el dret a l'educació, que és un dret importantíssim, i amb igualtat d'oportunitats és fonamental, hem de combatre frontalment aquesta segregació escolar. I això és el que volem fer en cadascun dels drets, una vegada definits amb els paràmetres més avançats que pugui haver avui en el panorama internacional, i fent una bona diagnosi d'on som, quines mancances tenim i com podem arribar a aproximar-nos al màxim en aquest nivell que es dona en els llocs més avançats.
Perquè, David, bon dia, la clau està en que la societat prenguem consciència dels drets que tenim per poder-los reivindicar i denunciar quan siguin vulnerats, no?
Sí, i inclús la idea del pla i és un instrument per fer pedagogia. I també aquesta idea de participació és això, que la gent pugui participar. I que no participin sempre els mateixos. És a dir, parlem molt del dret de participació, però acaben participant els mateixos. Llavors, col·lectius que han estat sistemàticament exclosos en temes de drets humans, no només en la garantia, sinó també en la participació, que en aquest moment tinguin aquesta oportunitat de participar, en veure quines són els seus anhels en matèria de drets humans i després gaudir d'aquests drets. Crec que és això, un instrument per fer pedagogia i un instrument de la societat civil per fer pedagogia. I com deia el síndic, fer tallers participatius. La participació ha d'estar en el moment de redactar el pla i després també en el moment d'implementar el pla. I també després, una fase posterior serà seguir l'aplicació del pla. Perquè no només podem topar amb el Constitucional, també podem topar amb un govern que no vulgui aplicar aquest pla de drets humans. Llavors el que hem de dir és que nosaltres fiscalitzarem les accions del govern i del Parlament per veure els desitjos, les necessitats que s'han de cobrir en el pla de drets humans.
Clar, perquè algú que ens està sentint està pensant, home, pedagogia, si els drets fonamentals són els drets humans i se'ns vulneren, hem de poder fer alguna cosa més per aconseguir que es respectin, no, síndic?
I precisament agraeixo aquest comentari perquè nosaltres ens hem proposat que fins i tot abans de començar a elaborar el Pla Nacional de Drets Humans abordem tot el que està passant en quant a transgressions possibles i greus de drets humans avui a Catalunya. I és en aquest sentit que un primer encàrrec que el Consell de So també va acceptar en la seva primera reunió serà recopilar tot el que tenim sobre possibles agressions a drets que s'han produït des de fa uns mesos a Catalunya i que també estan a instàncies internacionals. Li donaré un exemple. Al seu dia, el síndic es va adreçar al Comissari Europeu de Drets Humans a partir del que havia succeït l'1 d'octubre a Catalunya. El comissari va respondre que s'adreçaria al govern espanyol exigint-li responsabilitats pel que havia succeït l'1 d'octubre. El Comissari Europeu de Drets Humans és la màxima autoritat que hi ha a Europa en drets humans. Al cap d'una setmana se'n va comunicar des del Comissariat Europeu, demanant-me una setmana per donar temps al govern espanyol a respondre, que la resposta del govern espanyol havia estat evasiva i que havia estat dient que la policia havia actuat correctament per mantenir l'ordre i que no havia atacat a les persones, sinó que havia defensat la legalitat. Només cal veure les imatges del 1 d'octubre per veure que aquesta resposta és pràcticament quasi insultant a l'intel·lecte. Però després també consta que el secretari general del Consell d'Europa, ja no l'autoritat de drets humans, sinó qui administra tot el Consell d'Europa, que és l'òrgan més de major abast a Europa, li va treure al ministre d'Afers Estrangers d'Espanya, el senyor Dastis, el compromís que hi hauria una investigació com la que demanava el comissari europeu. Vostè ha de saber que fins avui el govern espanyol no ha dit ni una paraula d'aquesta investigació. Com a molt s'ha arribat a citar que hi ha un jutjat, el número 7, crec, de Barcelona, que està investigant alguns temes que se li han portat individualment, que al Congrés dels Diputats no hi ha cap investigació sobre el tema, que la que hi havia en marxa en el govern de Catalunya a partir del 155 s'ha anul·lat, que al Parlament de Catalunya no hi ha cap comissió d'investigació i que, per tant, ara queda com a punt de referència el que ha dit el Comissari Europeu dels Humans i el Consell d'Europa i el que hem dit des del síndic amb informes que estan deportats al Parlament on demanem responsabilitats i transparència sobre el que va succeir en quant atac a drets tan elementals com el de reunió, com el de manifestació i moltes altres coses que van connexes amb les esdeveniments que s'han produït a partir d'aquell moment.
Clar, i diu això el síndic molt pertinent perquè precisament l'altre dia sentíem en una entrevista a Alfonso Dastis que el periodista li preguntava si s'havia llegit l'informe Human Rights Watch, no? Que és una entitat, una ONG que fa informes sobre precisament aquesta vulneració en relació als fets de l'1 d'octubre, i va dir que no, i aquí no passa res. És a dir, aquests informes, mentre no tinguin capacitat realment de fer asseure els estats i posar-los contra les seves vulneracions de drets humans, no proven efectivitat.
Jo entenc que per fer seure els estats no només són útils els informes, sinó també la mobilització al carrer. Aquí hi ha hagut molta, i no només en temes del procés. La idea de l'estructura és... Sí,
dret d'asil, per exemple.
Clar, per això, però no només centrar-nos en això, sinó reivindicar tots els drets. I ara, en aquests moments, és més necessari que mai. Més necessari parlar d'habitatge, d'educació, de sanitat, d'asil. Llavors, el que veiem és que igual hi ha un anhel per part de la societat que no reflecteix en el govern i en qualsevol govern. I per què? Perquè igual els millors formats no estan en els governs dels estats. Llavors, el que hem de fer, revertir aquesta situació, revertir i empoderar i veure com això plasmar-ho per escrit. No és només mobilitzar-nos i ja està, sinó tenir un document de reflexió en la que la gent participi i poder tenir clar els drets que volem i, sobretot, mesures de govern. És a dir, perquè si no es queda en un document teòric i ja està, mesures de com implementar això i quins indicadors, i seguir i fer un seguiment. El que tu deies del dret d'asil, bueno, es van prometre unes quotes, no s'està complint, s'ha denunciat...
I no passa res.
Perquè no va haver un seguiment constant i perquè no és un compromís. I bàsicament perquè en matèria de drets humans ens han pervertit els drets humans. Per una banda, els han mercantilitzat i per l'altra els han tornat en privilegis. No, no. Els drets humans no són privilegis. No parlem dels drets humans de 160.000 persones. La 160.001 també tenia aquest dret. I com a societat vam pensar, que bons que som, els hi donem els 160.000. No, hem de reivindicar per tothom. Bàsicament perquè quan fugíem amb el dret d'asil, quan fugíem nosaltres, era un dret humà. Ara que els rebem és un privilegi. El pla és fer això, fer pedagogia i canviar estructures i canviar mentalitats, sobretot per què? Perquè des de governs ens han dit que els drets humans són privilegis, que la infantesa té privilegis. No, la infantesa té drets i els ha de reivindicar i hem de nosaltres ajudar-los.
I avui precisament és un bon dia per reivindicar-ho.
I no només dret de protecció i de desenvolupament, sinó el dret de participació. I això no s'explica de la infantesa. Jo crec que aquesta eina és la fonamental que volen reivindicar des de l'estructura.
Síndic, vostè ha tingut trobades a nivell europeu dels síndics dels diferents països han parlat de drets humans. Vostè va fer un informe sobre la vulneració de drets humans també aquí.
El Reina d'Espanya, sí, l'abril.
Exacte. Miri,
els drets estan més enllà de les lleis. És una cosa que, a més, això s'ha volgut oblidar o de vegades s'ha volgut atacar. No hi ha hagut cap dret en la història de la humanitat que s'hagi conquerit exclusivament amb les lleis. Comencem amb el dret de vot de les dones, el més fàcil de recordar, però li podria recordar el dret d'associació i de sindicació, que es comença a conquerir a mitjans del 19 a Barcelona, quan hi ha la primera vaga general, quan el liberalisme està prohibint el dret d'associació. Per tant, sempre s'ha d'anar més enllà de les lleis per conquerir drets, primera qüestió. És evident que estem assistint a casa nostra a un procés on, com es diu, i també ho hem afirmat en l'informe del síndic, s'ha transgredit determinades legalitats constitucionals i estatutàries a mesures que ha pres el Parlament de Catalunya i el Govern de Catalunya. La legalitat tenia instruments per combatre aquestes transgressions en el plano constitucional, com és la desobediència al Tribunal Constitucional. Però el que ens hem trobat és una utilització de la pròpia Constitució que, al nostre entendre, pot haver significat trossejar-la. El 155 ha donat unes capacitats al govern d'Espanya que durant la Constituent tothom va rebutjar. El Constituent ho va rebutjar i s'han utilitzat. I això és una transgressió fortíssima dels drets, perquè s'ha utilitzat el poder, per exemple, d'anul·lar un Parlament elegit per sufragi universal per part dels ciutadans de Catalunya, o de cessar uns càrrecs nomenats per aquest Parlament. I això és directíssimament una transgressió. I pitjor encara, s'ha utilitzat un codi penal amb els aspectes més dramàtics i de major exigència, com és el delicte de rebel·lió, quan la reforma última que es va fer del Codi Penal, llei espanyola, porta en el seu preàmbul que els problemes polítics no han de ser solucionats mai amb el Codi Penal. Ho diu el propi legislador espanyol. I, en canvi, ara sembla que tothom s'hagi oblidat d'una afirmació que és cega, perquè el problema que tenim al davant és un problema polític. I ho està dient el Consell d'Europa, i ho està dient la Unió Europea, ho està dient en Tusk o en Jagland, ho està dient qualsevol observador que sigui mínimament distant del que passa a casa nostra. Mentre no hi hagi un tractament polític i amb una taula de diàleg, ja poden aplicar totes les mesures que vulguin per un costat o per l'altre, que no ens en sortirem.
David, bon dia. La seu d'aquesta estructura de drets humans a Catalunya serà en el mateix síndic. Com funcionareu?
Sí, la seu...
Perquè la gent es faci la idea, perquè si tenim una nova estructura val la pena saber...
La seu serà el síndic, la Junta està formada per el síndic i l'Institut de Drets Humans de Catalunya, però sobretot compta amb un consell assessor plural, divers, i que té moltes idees en matèria de drets humans. I ara vam fer la primera reunió divendres i ara hem de començar a treballar. Teníem prevista una metodologia i un cronograma abans, tot ho alterat, l'implementem ara, i pensem un any i mig, dos anys, tenir un pla de drets humans i un pla reflexionat, i sobretot insistir que no només seran drets, sinó seran deures també. Per què? Perquè s'ha posat molt de moda fer lleis que reconeixen drets, però no deures. Llavors, el pla que intentarà és reconèixer drets, però obligacions també per aquells que han d'implementar aquests drets. Per tant, la seu física serà el síndic, i és una seu que tothom podrà venir, podrà aportar, i la idea és que, contra més aportacions tinguem, més visió holística tindrà el pla.
I, per tant, la gent que considera que els seus drets estan vulnerats, els seus drets humans estan sent vulnerats, pot anar a veure el síndic?
Bueno, això hi pot anar sense que existeixi l'estructura.
Això ho pot anar sempre.
Sempre. El que l'estructura tindrà també una web pròpia, que es trobarà també a través de les coordenades del síndic, però sobretot de cara a les definicions més solemnes i més fortes d'aquests drets, que és la tasca que afegim a tots els centenars o milers de casos que arribem al síndic de possibles transicions de drets, experiència de la qual també extreurem per poder elaborar aquest codi de drets.
Síndic de Greuges, Rafael Ribó, David, bon dia, responsable de l'Institut, moltíssimes gràcies per venir fins al matí a Catalunya Ràdio a explicar-nos.
Gràcies.